Començarem amb la cua, la ressaca del Barça-Gate. Com sabeu, ahir en directe escoltàvem com a Josep Vives i Román Gómez Ponti, el portaveu de la Junta i el cap dels serveis jurídics del club, exposaven públicament les conclusions de l'auditoria que ha fet PricewaterhouseCoopers, i avui, aquest matí, ha passat per aquí, per aquest estudi, per el matí de Catalunya Ràdio, amb la Mònica Terribas, el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, a donar les explicacions que ha considerat oportunes i necessàries. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Costa? Bona tarda.
Bé, un dia, has tingut un dia entretingut, un dia de moltes compareixences, sí. Després escoltarem sí. Quique Setién, però escoltem el president del Barça. Què ha dit de tot el sidralet, que segur, si l'escoltes a ell, no sembla cap sidralet que ha tingut el Barça amb l'ai al cor en els últims 4 mesos?
El que ha fet Bartomeu avui és treure la mateixa bandera que ahir van fer servir Josep Vives i Román Gómez Ponti, la de la no corrupció. El Barça s'ha aferrat a aquest relat i manté amb força aquest missatge, d'altra banda, inequívoc. I qui prengués aquest matí aquest camí, com va fer l'exvicepresident Emili Rousseau, doncs no haurà de pagar les conseqüències.
Ningú del club ha ficat mala caixa, a més l'informe de l'auditor queda claríssim que no hi ha cap frau, no hi ha ningú ficat mala caixa, i ja en el seu moment, crec que va ser el mes d'abril a finals, ja vam anar a la justícia penal i hi ha una demanda feta contra ell, perquè sobretot també perquè primer que retracti la conciliació, que retracti les seves paraules, i si no retracta, evidentment continuarà.
L'estratègia comunicativa del Barça reforça 3 arguments. La no corrupció n'és un. Ningú ha posat mala caixa, ho diu Pricewaterhouse, és així i va a missa. El segon vector és que no es van ordenar difamacions, ni a jugadors ni a opositors. El Barça no va ordenar al seu proveïdor que mal parlés d'altres. I el tercer, que no es va pagar un sobrecost. Ara bé, falta feina pendent, i ara que l'auditoria ho ha posat de manifest, doncs el club ho reclamarà.
Com diu l'informe, hi ha feines que hem de fer o hi ha serveis que el Barça hagués pogut fer que el Barça no ha demanat, no? Per tant, ara demanem tot això en aquest proveïdor perquè ha de completar el treball, i si no ho completa, evidentment, ja prenem les accions.
I encara un tercer document que et diria que per mi és el més sorprenent. És sobre la fragmentació dels pagaments a I3 Ventures, factures de 200.000 euros per no passar pel control de la junta directiva. Avui Bartomeu ho ha justificat dient que es tracta d'un projecte estratègic i que, per tant, engloba molts departaments. I a banda de ser estratègic, ha de ser confidencial. Per tant, el que cal és trobar la manera de no haver de passar pel control de la junta.
Hem de fer un protocol intern al club perquè quan ja tinguem projectes estratègics i confidencials tinguem un camí, doncs, perquè en el Barça, evidentment, hi ha a vegades temes molt confidencials que si són a l'abast de tothom doncs acaba sortint públicament, no? I en aquest cas doncs, hem de trobar una manera doncs, de poder fer aquest tipus d'accions que permetin que siguin estratègiques i que permetin doncs, que es faci un camí diferent a l'habitual que fa entre els directius.
Sé que és molt poc important, però a mi m'haurien d'explicar molt bé que un contracte per monitoritzar xarxes sigui estratègic i confidencial. No sé, puc entendre que sigui confidencial el fitxatge d'un davanter centre i la pasta que costa, però això a mi em sembla estrany i em sembla cridanerament estrany. Però bé, ja us dic que és una anècdota. Al marge d'escoltar el president del Barça, protagonista avui, amb una mica de delay, ahir van sortir a donar explicacions 2 treballadors del club i el president s'ha reservat el matí d'avui per fer-ho. Sònia, hem volgut repassar ja en pausa, perquè ahir ens va agafar tot atropellant la compareixença de Vives i Gómez Ponti, ens van lliurar l'informe de l'auditoria. Què ens ha cridat l'atenció, o per dir-ho d'una altra manera més pel broc gros, que és el que el club no va tenir tan èmfasi, tan interès en posar-hi èmfasi?
Sí, exacte, el que remarca el club ja ho hem sentit, ho vam sentir ahir a la tarda, i ara el Salmurri ens feia un breu resum de l'entrevista que heu pogut escoltar aquest matí amb la Mònica Terribas del president. Primer de tot, el club ens posa unes conclusions on el primer que ens diuen és que perquè la seva lectura i comprensió siguin completes, s'han de llegir amb la resta de l'informe. Diu, això, per entendre-ho del tot, has de tenir tot l'informe, no va separat. i el club només ens facilita aquestes conclusions. Per tant, hem d'explicar-vos que falta una part important de l'informe, crec que són més de 200 pàgines.
Sí, vora 300, que per cert el president ha dit aquest matí que encara no se l'havia pogut mirar.
Que jo ja ho entenc, si són...
No, però vull dir que ha sortit a donar explicacions sobre el cas i més o menys tenia la mateixa informació que tu i que jo.
Doncs el club hi posa molt èmfasi i és cert que queda verificat que els contractes del club no demostren que en cap moment s'encarregués difamar els propis jugadors i opositors, però l'auditoria confirma que el Barça coneixia l'existència de l'informe amb els perfils de l'empresa que difamaven, els perfils que difamaven i que eren propietat de l'empresa contractada, que aquest informe el coneixia i el cogestionava Jaume Masferrer i que, i això també és important, que el director general Òscar Grau i el director de marca Guillem Graell van manifestar la seva disconformitat respecte al contingut.
Sí, sí. I tant que és important.
D'això diríem que hem passat de puntetes i perquè ara escoltàvem el president que explicava que ha quedat demostrat que ningú no va ficar la mà a la caixa. Hem de recordar que qui va dir que s'havia ficat la mà a la caixa és el seu exvicepresident, Emili Rousseau, però que quan ell va dir això, l'auditoria ja estava engegada, perquè el gran problema, diríem, és que hi havia hagut una sèrie de perfils d'una empresa contractada pel Barça, sí, sí. I això, de moment... segons el que jo llegeixo a les conclusions, continua sent així, contractada pel Barça, que és que s'encarregava de difamar. El que queda clar és cert, no està provat en cap moment que sigui per encàrrec del Barça. Una altra conclusió és que si no arriba a ser per la informació de la cadena SER, que va obligar el club a fer una auditoria, el Barça no hauria reclamat a l'empresa la totalitat dels serveis contractats, que són 400.000 euros de diferència. Havien pagat 1 milió d'euros i l'auditoria diu que, com a molt, els serveis prestats tenien un cost de 620.000. És a dir, el contracte, efectivament, explica l'auditoria que té aquest valor de preu de mercat, però el contracte no s'havia portat a terme en tota la seva totalitat.
Tornant a la metàfora de les obres del Borda d'ahir, el Barça havia pagat la cuina sencera i
no li han portat ni el microones ni el rentavaixelles i tampoc s'havia preocupat
de
reclamar-ho.
I si no hagués estat per la informació de la cadena SER, del Sique Rodríguez, de l'Adrià Soldevila i companyia, els quals, per cert, crec que no han pogut desmentir res del que van informar en el seu dia i els tornem a felicitar, doncs aquest, no aquest sobrecost, però aquesta diferència de preu s'hauria perdut en el llim, diguem-ho així.
I finalment ja heu sentit les explicacions del president Bartomeu, la lectura que fan al club, i a mi és una de les coses que més em crida l'atenció, la lectura que fan al club del fraccionament de factures no és que haurien d'haver estat més transparents amb un contracte d'1 milió d'euros, sinó que han de canviar els controls interns perquè no calgui passar-los per junta.
Perquè és estratègic i confidencial. I tu no ho entens, i jo tampoc, però ells sí, i per això ells són directius del Barça, en aquest cas president, i tu no. Alguna cosa més que t'hagi cridat l'atenció?
Respecte a l'informe, no, però us hem d'explicar també que la que fins fa un mes era la compliance officer del club, Noelia Romero, ha fet un comunicat aquesta tarda després que a les últimes hores s'hagi desacreditat l'informe que ella va presentar. Diu que es posa a disposició de l'autoritat judicial per prestar declaració sobre l'informe al respecte del Barça Gate que va presentar 3 dies abans que la suspenguessin de sou i feina.
Hi ha unes quantes coses que criden l'atenció. De totes les que ha destacat la Sònia, a mi em flipa la de la disconformitat d'Òscar Grau i de Guillem Graell, el director general i el director de marca, amb Jaume Masferrer, a l'hora d'expressar la seva disconformitat amb el contingut del contracte. I també em flipa bastant que la compliance officer, la senyora Noelia Romero, estigui suspesa de sou i feina, hagi fet el que considerin que hagi fet el club, i en canvi Jaume Masferrer, que és evident que és la persona del club que estava al cas de tot això, només està suspès de feina. Dit això...
I per què ho va demanar ell?
Això mateix, sí, aquest és un detall... Bé, qualsevol dia, si ho considereu oportú, podeu demanar al vostre cap que ho suspengui de feina, però no de sou, és l'última moda. Dani, Marcos...
No, ho dic perquè si no ho arriba a demanar no hi hagués hagut responsabilitat de Jaume Masferrer.
Ahir va quedar claríssim, ho van explicar així tant Josep Vives com Román Gómez Ponti, que a partir d'aquest informe s'han de depurar les responsabilitats. hem de creure que un primer responsable, no sé com acabarà el cas, però un primer responsable és l'home que fins i tot l'auditoria reconeix que era el que estava al cas de tot aquest cidralet. Ara sí, Dani, Marcos, hi ha alguna cosa que us grinyoli, alguna cosa que us hagi cridat l'atenció més que una altra? Com us ha quedat el cos? És més, avui preguntem a la nostra audiència si donen per tancat el que hem anomenat com a Barça-Gate. Barra lliure.
Acabem abans i pregunta si hi ha alguna cosa que no ens grinyoli. Perquè a mi... Primer, deixa'm parlar de la forma i ara vaig al contingut, que poc podré aportar més de tot el que heu dit, que és moltíssim i molt encertat, però de la forma, primer, deixa'm dir... Primer, felicitar la Mònica Terribas i Catalunya Ràdio, aquesta casa, per l'entrevista. Segon, que el president del Barça hauria de fer roda de premsa, és a dir, delegar en el senyor Vives i en el senyor Gómez Ponti, que me'ls estimo molt i els conec molt els dos i he treballat amb ells, són grans comunicadors, delegar un tema com aquest en ell i després venir aquí a fer una entrevista, que em sembla meravellós, repeteixo, però no fer una roda de premsa de cara al soci, em sembla ja bastant discutible. Això, punt número 1. Punt número 2, formal, per tancar l'apartat formal. És molt diferent haver escoltat l'entrevista a Catalunya Ràdio, haver-la vist fins i tot, si podeu veure imatges, és molt diferent les entrevistes que fa Bartomeu que si llegeixes en un mitjà digital les respostes, perquè hi ha moments on la veu no li tremola, però on dubta, on el veus en alguna mirada que no està molt convençut del que diu, on pateix en algunes respostes Bartomeu, i això, si simplement us quedeu amb els titulars dels mitjans digitals, potser no ho aconseguiu veure. I del contingut, el que més em crida l'atenció, més enllà de si hi havia gent dins el club que estava d'acord o no estava d'acord, el que més em crida l'atenció no és una anècdota, és el que tu has dit, de que al final la conclusió que t'estan venint a dir és que no és que ho hagin fet malament, és que haurien d'haver enganyat a la Junta, haurien d'haver trobat la forma encara de dissimular-ho més perquè no s'hagués de passar per l'aprovació de tots. Em sembla, en aquest cas concret, em sembla, més enllà de bé o malament, tal, em sembla poc intel·ligent per part de Bartomeu dir el que ha dit. Em sembla d'una torpesa i d'una poca habilitat destacable.
Marcos.
Es sorprendente porque es evidente, bueno, el punto de partida es que no hay corrupción en el Barça y eso es, se celebra como se tiene que celebrar, pero a partir de aquí hay muchas lagunas, muchos puntos oscuros, muchas inquietudes. Yo me apunto a la tesis que ha lanzado antes Sonia y ahora se acaba de escuchar también por parte de Dani. Si la información de la cadena SER no hubiera aparecido, el Barça estaría pagando por un servicio, ¿qué? 600, 700 mil euros, cuando en realidad ha pagado más de un millón de euros.
Habría perdut 400.000 euros, es así, sí, sí.
O sea, si la información de la cadena SER no se conoce el pasado mes de febrero, el FC Barcelona estaría pagando casi 400.000 euros más por una operación sumamente estratégica, de tan estratégica que es, no conocemos los detalles, tan confidencial, seguimos sin conocer los detalles, y sobre todo, la persona que es responsable... Ayer lo escuché en directo en este programa, a través de los dos ejecutivos del club que comparecieron. Él renuncia a ejercer su función y su cargo, da un paso al lado, pero sigue cobrando del club.
Sí,
és que és així.
De fet, això ja hi Vives i...
Sí, això ja...
Vives i Gómez Ponti... Li va preguntar al Salmurri.
Sí, si estuve escuchando ayer... Estuve escuchando al Salmurri y pensé... No, Marcos, es que no oyes bien...
Estás equivocado, ¿no?
No, es que no oyes bien, que es verdad, por el oído derecho y quizás tengas un problema. Pero vamos a ver, renuncia a su... a ejecutar su tarea, pero no renuncia a su sueldo.
O sea,
el Barça en realidad no ha tomado ninguna... sobre este asunto el Barça no ha tomado ninguna decisión.
Sí, carregar-se la compliance.
D'acord, bueno, de moment suspendre-la, aquesta suspendre-la. Sí, de sí, sou i feina. Deixa'm dir, Marcos, que...
Però està d'empleo i sueldo.
Sí, deixa'm dir, Marcos, per aclarir. Ara no voldria creuar entrevistes, però diria que era amb el Basté que Bartomeu ha explicat que no van prendre cap mesura perquè creien que l'auditoria seria cosa de 3 o 4 setmanes i, per tant, que seria una cosa ràpida i que després, per culpa de la pandèmia, etcètera, etcètera, doncs 3 o 4 setmanes han estat 3 o 4 mesos. Però, vaja, a mi em continua semblant realment molt, molt sorprenent, com dius tu, i, en tot cas, ara ja posats a esperar-nos, esperem-nos a veure quina decisió definitiva pren el club, perquè ja ens van dir que les responsabilitats s'han de començar a depurar a partir d'ara.
Es que a mí me parece La primera, depurar responsabilidades de un asunto que estamos, que era el 14 de febrero, es que ahora...
17 de febrero es la información de la
sí,
SER.
Sí, 17 de febrero, estamos a 7 de julio, uh-huh. O sea, y no se ha depurado en realidad. Sí, se ha hecho una auditoría lenta, una auditoría prolija, una auditoría con muchos datos, pero que una auditoría que curiosamente también aparece públicamente después de que el Barça de Setién juegue su mejor partido. O sea, llámame ingenuo, pero aparece justo de que después de que el Barça haga el 1-4. O sea,
eso es una... ya es la interpretació sempre negativa. Sí, sí.
No.
Pots agafar moltes interpretacions perquè també apareix després que els Mossos passin pel Camp Nou.
També, sí, perquè ja
tampoc tinc clar si beneficia el Barça, Marcos. Després de fer el millor partit, fer l'entrevista que fa Bartomeu avui, des del seu punt de vista d'ell pot pensar que bé, que ho he netejat tot i tal, però jo, si tingués alguna mena de càrrec al club, pensaria que és negatiu, perquè un dia que fas un bon partit i guanyes, home, millor no remoure això i no desviar una mica l'atenció un altre cop cap aquí, crec.
Bé, la qüestió està així ara mateix i avui preguntem a la nostra audiència, Sònia, si ho donen per resolt, aquest nyap digital al Barçagate.
I no et sorprendrà, majoritàriament no donen per tancat el cas Barçagate, fins al punt que a Twitter ara mateix l'enquesta on us demanem que voteu si sí o no a la pregunta de si doneu per tancat el Barçagate, un 91% dels oients no el donen per tancat, hi ha un 9% que n'han tingut prou amb les explicacions d'aquests dies. A Instagram sempre són una mica més optimistes davant la vida, hi ha un 13% que s'ha donat per satisfet, un 87% que no en té prou amb el que hi ha hagut fins ara i no dona per tancat el cas Barçagate.
I aquests són els positius.
Imagina't.
Bé, cadascú podem tenir una opinió al respecte, però hi ha un grup de socis del Barça, concretament 8, que s'agrupen sota la denominació Dignitat Blaugrana, que en el seu moment, quan estàvem tots tancats a casa, van escoltar com el vicepresident, ja exvicepresident Rousseau, parlava de mà a la caixa i van posar una querella per presumpta administració deslleial i corrupció, que el jutjat número 13 de Barcelona els va admetre a tràmit. El portaveu de Dignitat Blaugrana és el senyor Ricard Faura. Senyor Faura, bona tarda.
Hola, molt bones tardes.
Li pregunto el que preguntem avui als nostres oients. Dona vostè per tancat el Barçagate? Considera que són suficients les explicacions de l'auditoria i avui del president del Barça?
No, que va al contrari. Jo crec que les notícies, les explicacions, les compareixences que hem tingut aquests des d'ahir només fan cobrir més incògnites fins i tot de les que teníem.
Perquè vostès van presentar una denúncia davant el jutge, on què reclamaven exactament?
D'alguna manera el que vam fer és, veient que s'estaven accelerant les notícies i anaven apareixent a la premsa, vam recopilar aquestes notícies i en el moment que va ser, podria dir, el detonant de les declaracions de l'exvicepresident del Barça, amb aquest recull vam muntar aquesta denúncia, no? I vam dir simplement posem en mans de la justícia totes aquestes declaracions i totes aquestes notícies i volem saber si això realment té fonament. El primer que ens estranyava és que el Barça, si això realment no tenia cap fonament, no fos ell el que reaccionés i denunciés aquests mitjans per exposar aquestes notícies.
Evidentment, ara tenim l'auditoria, ara queda oberta aquesta causa judicial. Vam saber l'altre dia via La Vanguardia que ho estan investigant els Mossos d'Esquadra. Entenc que són vies completament diferents i que l'auditoria no ha de tenir res a veure amb les conclusions que entregui la justícia, o sí?
Sí, bueno, el que hem demanat és poder tenir l'auditoria i és entra en la documentació que ha reclamat la jutgessa, entra també aquesta auditoria. I les actuacions que ara comentaves dels Mossos d'Esquadra també entren dintre les actuacions que el mateix jutjat número 13 ha ordenat.
Uh-huh. Li preguntava abans vostès per què havien demandat exactament al club, perquè crec que era corrupció i també administració deslleial. I per això volia saber si això, l'auditoria, des del seu punt de vista, l'auditoria això ho descartava o no?
Bueno, d'entrada no hem vist l'auditoria.
Clar, hem vist les conclusions.
Aquestes conclusions, que són dos o tres planes, l'auditoria... Tampoc tenim clar l'auditoria, perquè ahir el vicepresident deia que tenia 195 planes i avui el president deia que en daria 305. O sigui, ja, si no es posen d'acord amb el número de planes, difícilment es posaran d'acord amb la interpretació de la pròpia auditoria. No? Llavors, el que volem és, quan el jutge ens passi aquesta auditoria, l'estudiarem i veurem realment si sobre el que es desprèn o s'apunta en aquestes conclusions hi ha hagut una mala administració i que, segons també comentàveu ara mateix vosaltres, no? Hi ha uns diners que si no hagués estat per aquestes denúncies, segurament no s'haguessin perdut, no? S'haguessin perdut pel Barça.
Ens deia ara que no l'han acabat de convèncer les explicacions aquests dies. Imagino que el deixa més tranquil el fet que vostè sí que podrà accedir a tota la documentació, a diferència de la resta de socis.
Sí. És una mica el pilar de posar aquesta denúncia i personar-nos com a part. Tenir accés a tota la documentació que aquesta causa tingui i que la jutgessa reclami.
Senyor Faura, ara potser el poso en un compromís i si no toca no m'ho respongui, però tinc entès que la seva activitat professional està relacionada amb el món digital. No és que vulgui posar en qüestió l'auditoria de Pricewaterhouse, però a vostè li quadra que aquests serveis, que ja entenc que no coneixem el detall, però que aquests serveis valguin 1 milió d'euros cada any?
Amb això, fins que no tinguem realment quin és l'encàrrec, és difícil de pronunciar-se en aquest sentit. El que sí que no quadra són les explicacions que han dit del que és el tossejament, diguem, de l'encàrrec en diferents factures i repartides per diferents departaments amb diferents empreses que figuren en el NIF d'aquestes factures. Això realment no hi ha manera de lligar-ho, diguem.
Si em permet, a mi m'agradaria saber una mica d'on surt Dignitat Blaugrana, perquè vam saber que van presentar vostès aquesta denúncia, però ja sap que és normal dintre del barcelonisme quan apareix algun tipus de plataforma que algú es pregunti, tenen o no tenen algú al darrere? Com es produeix la creació d'aquest grup?
Sí, mira, aquest grup és un grup d'amics que parlem per internet, tenim un grup de Telegram i parlem bàsicament del Barça, tots som barcelonistes, i a partir d'aquí és quan es van anar desenvolupant tots aquests fets que comentàvem, quan vam veure la possibilitat d'anar més enllà, no? Aquí, si voleu consultar tant el que és la denúncia com els signants de la denúncia, en el nostre web dignitatblaugrana.cat figuren els noms i cognoms i número de soci dels 8 denunciants, precisament pel que tu ara estaves comentant. No volíem que la gent digués que no se sabia qui havia del darrere, amb tot el que això comporta, perquè això és un risc també per nosaltres, que som socis anònims, no? I que el que volem voler deixar clar és que darrere nostre no hi ha ningú i el nostre objectiu només és intentar aclarir què s'està passant en el Barça i fer que d'alguna manera no es perjudiqui la imatge del club amb la mala gestió que pugui haver-hi. No?
Per tant, interpreto que no hi ha ni tan sols voluntat electoral darrere d'aquest moviment.
No. El primer, ja dic, el mateix web ho podreu veure, el primer comunicat que vam fer, vam dir precisament això. No hi ha cap voluntat d'anar més enllà del que és intentar aclarir tots aquests fets.
Senyor Faura, acabo. El club, vaja, ahir els treballadors del Barça i avui Bartomeu han dit que si Emili Rousseau retira les seves declaracions sobre allò de fotre la mà a la caixa, retiraran la demanda que pesa o que hauria de pesar. No tinc molt clar si l'han presentat o no contra ell. Li vull preguntar si vostès tenen accés a l'auditoria i queden convençuts, retiraran la demanda o pensen tirar endavant fins al final?
Aviam, l'auditoria és una part important de tota aquesta documentació, però n'hi ha més que s'ha demanat i nosaltres, bueno, amb els nostres advocats, analitzarem realment tota aquesta documentació i després ja prendríem la decisió que calgués, però realment aquí hi ha feina encara, molta feina per fer.
Doncs quedem pendents. Primer, que la causa avanci, i segon, que Dignitat Blaugrana tingui accés a aquesta, al contingut complet de l'auditoria, que ja sabeu que és estratègica i confidencial, com gairebé tot el club. Senyor Faura, quedem pendents que avanci la qüestió i tornem a parlar. Gràcies per ser avui al Tot Costa.
Moltes gràcies a vosaltres per donar ressò.
Doncs aquest és el resum de tot el que ens quedava del Barça-Gate. Hem escoltat Bartomeu, hem recapitulat aquelles qüestions que ahir no van quedar prou ben explicades que ens cridaven l'atenció, i ara hem escoltat socis que ho han tirat per la justícia, és a dir, que no només estan estranyats i prou.